explaining the way I'm feeling for all the jealousy I...
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Avui sabrem quan s'aixeca el confinament comarcal i si el govern espanyol fa algun pas per autoritzar la vacuna d'AstraZeneca als majors de 55 anys.
I molt pendents també avui de la nova compareixença dels titulars de Salut i Interior, que es veirà dubtes sobre si l'ampliació del perímetre s'aplica a partir de dilluns que ve o del dia 22. Tot plegat per arribar a Setmana Santa en un escenari en què no es permetrà la mobilitat entre comunitats autònomes. Les trobades només podran ser de 4 persones en espais públics tancats i de 6 als oberts. Aquestes són mesures acordades a l'últim Consell Interterritorial, on la ministra de Sanitat ha confirmat que avui mateix la Comissió de Vacunes estudiarà aixecar la restricció d'edat a l'hora d'administrar el fàrmac d'Oxford. Un debat que arriba enmig de la pressió també de Generalitat i Comunitat Mèdica en aquest sentit, per no alentir el ritme d'injeccions per avançar en la immunitat de grup.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, dia 11 de març, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
El possible relaxament de mesures que arriba en un moment en què continua l'evolució positiva dels indicadors de la pandèmia a Catalunya, el risc de rebrot es consolida per sota dels 200 punts, la positivitat es manté en valors inferiors al 5% i també es redueixen els ingressats tant a planta com a les unitats de cures intensives.
Prop de 330.000 persones es beneficiaran de l'últim paquet d'ajudes del govern destinat a tots els autònoms, els treballadors en ERTO i els fixes discontinus. S'ha ampliat la partida a més de 80 milions i es començarà a pagar dilluns que ve.
Nokia i Sony se sumen a Ericsson i seran baixa en la pròxima edició del Mobile World Congress prevista a l'estiu a Barcelona. Les grans companyies aleguen l'absència a l'objectiu de preservar la salut dels treballadors, clients i socis i també la fase encara incipient del procés de vacunació. Avui s'ha de presentar la Mobile Week Barcelona, que arrenca dilluns.
Educació dissenya un pla per protegir nens i adolescents víctimes de violència masclista o abusos sexuals a les aules. Estarà dotat amb 35 milions d'euros i inclourà una unitat d'acompanyament als menors. El govern es compromet també a personar-se en els procediments penals que es derivin dels delictes.
I el Barça ha dit adéu a la Lliga de Campions després d'empatar a 1 amb el PSG en la tornada dels vuitens de final. Un bon partit dels blaugranes que no van poder capgirar l'1-4 de l'anada. Mbappé va avançar els francesos de penal i Leo Messi va fer l'empat.
Situació del trànsit des del RAC, Armand Marvalle, molt bon dia.
Bon dia. Matí de retencions habituals a la corona de Barcelona. Pel que fa a la Pota Sud, tenim 4 quilòmetres de retencions a la 2 a Cornellà, 2 quilòmetres de retencions a la C32 a l'altura de Sant Boi, tot això en sentit Barcelona. Va carregada l'AP7 al Papiol per enllaçar amb la B23, una carretera on hi ha retencions a Sant Just d'Esvern i Esplugues per entrar a la capital. També a l'AP7, però en sentit nord, hi ha 1 quilòmetre de retencions a l'altura de Barberà del Vallès. A la Pota Sud, retencions a la C31 a Badalona i la C58 congestionada a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona i a Ripollet, 2 quilòmetres d'aturades per anar cap a Sabadell. Pel que fa a les rondes, retencions habituals en sentit Llobregat, a la litoral ja són 5 quilòmetres densos del Besòs a la Barceloneta, on també hi ha retencions en sentit nord, i a la B20 va molt congestionada a Santa Coloma per anar cap a la Trinitat, unes retencions que s'estenen fins a l'altura de Vall d'Hebron. Això és tot des del RAC, bon dia.
I ara el temps, Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui ens espera una jornada molt tranquil·la. Sí que encara mantenim alguns núvols alts, prims i alguns de mitjans, però el sol tornarà al ser el protagonista i sempre acompanyat amb aquesta caiguda de núvols que ens anirà acompanyant més al matí que a la tarda. I a la tarda només cal destacar alguns ruixats a l'extrem nord del Pirineu i la temperatura màxima avui quedarà més alta que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Pendents aquest dijous de dos anuncis. D'una banda, el govern concretarà quan s'aixeca el confinament comarcal i de l'altra es reuneix la comissió que ha de valorar si la vacuna d'AstraZeneca es passa a administrar també a majors de 55 anys.
Sí, exacte, tot plegat en el Consell Interterritorial que també ha definit que per Setmana Santa no es permetrà la mobilitat entre comunitats autònomes, així que busquem els detalls en aquesta crònica del nostre company David Amador.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat, després de la reunió del Consell Interterritorial, que aquest dijous a la tarda la comissió tractarà la qüestió i pot prendre una decisió després de parlar amb els experts. Així ho explicava la ministra.
Seran les persones expertes que componen la ponència de vacunes la que diran una opinió al respecto i la Comissió de Salut Pública per la tarda tomarà la decisió que estima al respecte, si és que estima que tiene que tomar alguna decisió sobre la ja adoptada.
D'altra banda, Carolina Darias ha anunciat també que el Consell Interterritorial ha acordat el tancament perimetral autonòmic, toc de queda màxim a les 11 de la nit i reunions de 4 persones en espais públics tancats durant la Setmana Santa.
Se procede al cierre perimetral a nivell autonòmic, se limitarà el derecho de movilitat nocturna com a màxim a partir de las 23 horas hasta las 6 horas. Se limitarán la permanencia de grupos de personas a un máximo de 4 en espacios públicos cerrados y 6 en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes, y en espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.
Aquestes restriccions estaran vigents del 17 al 21 de març i del 26 de març al 9 d'abril. La ministra de Sanitat ha recordat que les restriccions són d'obligat compliment.
Com dèiem, avui sabrem si el govern aixeca el confinament comarcal dilluns vinent o bé el següent, el dia 22 de març.
Aquest migdia s'ha convocat una compareixença dels consellers d'Interior i Salut per definir aquestes noves mesures amb les dades epidemiològiques a la mà. És un fet que afectarà també la mobilitat de Setmana Santa, quan el tancament del perímetre es mantindrà a Catalunya, però hi podria haver excepcions pel que fa a la visita de familiars, per exemple. Les mesures actuals acaben la vigència aquest proper diumenge i, per tant, caldrà definir quines es mantenen de cara a dilluns, més enllà de les que tenen a veure amb l'abast perimetral del confinament.
I fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, l'investigador del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, Daniel López Codina, ha expressat el seu temor respecte a la possible finalització del confinament perimetral.
Em fa por a mi la finalització del confinament comarcal, per això implicarà molta més mobilitat i podem tenir problemes com ja hem tingut en altres ocasions, especialment aquelles comarques que són molt turístiques, que reben moltes visites i acaben, diguem-ne, acumulant contactes i contagis.
I en espera de possibles canvis, el comerç no essencial ha anunciat que obrirà en forma de protesta aquest dissabte si encara es manté la restricció, que de fet els manté tancats al cap de setmana des de fa 2 mesos. Pimec Comerç convida tots els seus associats d'arreu de Catalunya a aixecar la persiana entre les 11 i la 1 del migdia. No permetran l'accés al recinte per garantir el compliment de la llei, però sí que establiran sistemes de recollida de productes adquirits per telèfon o per internet. Frederic Cardús és el president de l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca.
Ens estan exprimint, potser diria que hi ha un pèl massa. Però doncs la normativa que ens estan regulant de que els dissabtes i cap de setmanes no podem obrir. El comerç local de proximitat, oferim les mesures que tenim del 30%, o garantitzem el comerç segur. Ja n'estem cansats de que ens obliguin a tancar el dissabte.
I a les portes d'avui de conèixer les possibles mesures de flexibilització, es manté l'evolució positiva dels indicadors de la pandèmia.
Com el risc de rebrot, que torna a baixar, ho fa 3 punts, se situa en el 195 i també continua per sota de l'1 la velocitat de propagació del virus, que consolida la seva tendència. El nombre de contagis detectats en prova és una mica més alt que el de l'últim informe, 1.200 casos nous, tot i que la positivitat es manté per sota del 5%. Els hospitals tornen a millorar les dades assistencials, amb una reducció de pacients tant a planta com a les unitats de cures intensives. I la xifra de defuncions totals des que va començar la pandèmia és de 20.930 persones, 28 més que en l'últim recompte.
I continua la instal·lació de mòduls davant d'ambulatoris arreu de Catalunya per separar l'activitat Covid de la resta. És el cas de Banyoles, al Pla de l'Estany, on ja està operatiu aquest espai on s'hi fan des de proves diagnòstiques fins a la mateixa vacunació. És una crònica de Banyoles Televisió.
D'aquesta manera podran crear circuits separats entre els pacients sospitosos de Covid i la resta, millorant així la seguretat entre pacients i professionals del centre. Així mateix, els mòduls també tenen l'objectiu de donar suport als centres amb problemes d'espai. L'ús d'aquests mòduls té una durada d'un mínim de 18 mesos i un cost mitjà d'uns 70.000 euros. A la regió sanitària de Girona n'hi ha 15 de previstos, un dels quals en funcionament i 3 en procés d'instal·lació. La resta arribaran progressivament en els propers mesos i reforçaran l'atenció de la Covid a la regió. L'1 de març va entrar en funcionament el mòdul del CAP de Cassà de la Selva i, juntament amb el de Banyoles, s'està habilitant també un espai al CAP Ernest Lluc de Figueres. Durant els propers dies també es preveu que se n'hi instal·li un quart al CAP Alfons Morell Paretes de Salt.
El cert és que un any després de l'arribada de la pandèmia a casa nostra, el sector sanitari acumula un gran esgotament que l'ha dut sovint a elevar el to de les reivindicacions laborals. En les últimes hores, desenes de professionals mèdics, d'infermeria i també d'assistència social han protagonitzat una vaga per denunciar la situació límit en què diuen trobar-se. L'han convocat sindicats minoritaris i l'impacte no ha estat gaire gran, tenint en compte el nivell elevat de serveis mínims establerts. L'Hospital de Bellvitge, el Joan 23 de Tarragona o la delegació de Salut a Girona han estat alguns dels escenaris d'aquesta protesta que els organitzadors volen repetir cada dilluns a partir del vinent en diferents franges horàries.
Prop de 330.000 persones es beneficiaran de l'últim paquet d'ajudes desplegat des del Departament de Treball.
La partida s'ha hagut d'augmentar en 83 milions d'euros per poder arribar a tots els autònoms, treballadors en situació d'ERTO i també fixes discontinus que han demanat aquestes prestacions. Ens ho explica la Diana Bermejo.
En total, més de 187.000 autònoms, 134.500 treballadors en ERTO i més de 7.000 fixes discontinus rebran aquestes ajudes. Consisteixen en un pagament únic de 2.000 euros en el cas dels autònoms i de 600, 700, 800 o 900 euros per als assalariats en funció del temps que faci que estan afectats per un expedient. El departament calcula que la prestació arribarà a 3 de cada 4 treballadors en aquesta situació. És el 100% dels que l'han sol·licitat, però està per sota de la xifra que s'havia previst. Ho explica el conseller Chakir El Homrani.
Hi ha serveis, prestacions, ajudes, on hi ha barreres relacionals, culturals, etc., que hem de treballar en evitar que acabin sent barreres. Aquí el treball és fer encara màxima difusió i en aquest sentit igualment estem parlant d'una ajuda que ha acabat arribant al 76% dels treballadors i treballadores en ERTO.
Pel que fa a la prestació per als autònoms, s'ha hagut d'ampliar la partida amb més de 90 milions d'euros per poder arribar a tots els que l'han demanat. El departament repartirà en total 468 milions i està previst que arribin els beneficiaris a finals d'aquest mes de març.
La magnitud de les xifres dificulta la visualització de cada cas individual afectat per la inestabilitat laboral, la precarietat o l'atur. Per això avui volem posar cara a l'impacte econòmic de la pandèmia. És el cas del José Fernández, en ERTO intermitent des del març del 2020, que ha viscut un any complicat. És una crònica de Vallès Visió.
I treballa a un concessionari com a comercial. Quan es va decretar l'estat d'alarma i el confinament domiciliari l'any passat, la seva empresa va fer un ERTE, amb el que el José es va veure afectat.
Jo mai havia estat a l'atur, mai, vull dir, no m'havia trobat mai. També, per sort, tot el tema del CEPE, cobraments, l'empresa va fer les gestions en temps i forma, ho van tenir tot correcte. També a mi no em preocupava, per què? Perquè tant jo com la meva parella, doncs, no tenim un lloguer abusiu, no tenim un endeute, no tenim res.
Aquesta situació va durar fins al juliol, quan va tornar a incorporar-se a la feina i va acabar l'ERTE. D'un dia per l'altre va passar de no tenir res de feina a estar sobrepassats. Aquest boom de feina, però, només va durar uns mesos i al gener l'empresa comunicava al José que tornaven a fer un ERTE. El darrer any ha estat una autèntica muntanya russa pel José, que ha encarat aquesta situació amb l'objectiu de reciclar-se i recuperar aficions a les que no podia dedicar-li temps amb la feina.
Nokia i Sony han cancel·lat en les últimes hores la seva participació al Mobile World Congress d'aquest any per la pandèmia. Se sumen així a la sueca Ericsson, que ho ha argumentat també amb l'objectiu de preservar la salut de treballadors, clients i socis. Ha pesat en les decisions d'aquestes grans companyies el fet que es tracta d'un esdeveniment internacional i que la vacunació és encara en fases molt incipients. Aquestes baixes arriben després que l'organització hagi presentat un protocol que preveia un aforament màxim de 50.000 persones, la meitat que en edicions anteriors, i també l'obligació dels assistents a passar testos 72 hores abans d'entrar al recinte. I per cert que avui es presenta la Mobile Week Barcelona, que arrencarà el proper dilluns.
S'intensifica la pressió de Generalitat i Ajuntaments per evitar el tancament de Bosch a Lliçà d'Amunt. Ahir la consellera de la Presidència i el conseller d'Empresa i Coneixement es van comprometre amb els representants dels treballadors a treballar per afavorir la reindustrialització de les instal·lacions en cas que no sigui possible revertir la decisió de la companyia de tancar. Aquesta tarda els empleats es reuniran amb el vicepresident de la Generalitat en funcions, amb el conseller de Treball i amb 16 alcaldes. La multinacional alemanya va anunciar el dia 25 de febrer la intenció de clausurar aquest complex industrial.
I a les Terres de l'Ebre, l'empresa Floreta ha iniciat el procés de selecció de personal per a la seva nova seu, ubicada al polígon industrial Catalunya Sud, entre Tortosa i l'Aldea. L'empresa d'envasat d'amanides ha arrencat amb les contractacions d'una cinquantena de treballadors amb la col·laboració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Es prioritzaran a persones desocupades i que siguin residents de Tortosa, i els seleccionats s'incorporaran al seu lloc de treball abans del mes de juny, que és quan l'empresa començarà a operar. L'objectiu de Floret és arribar a contractar fins a 200 treballadors de diferents perfils professionals, un cop la seva seu ja estigui en marxa.
Esquerra, Junts i la CUP tornen a reunir-se avui per mirar de segellar l'acord per constituir la mesa del Parlament. Falten 24 hores perquè s'institueixi i encara no se sap qui presidirà la cambra ni tampoc qui formarà part d'aquesta mesa.
I de moment la CUP, que exigeix a Junts que proposi un nom. La formació liderada per Carles Puigdemont apunta cap a Laura Borràs, però no s'acaba de concretar. I davant d'això, els anticapitalistes aposten per votar el seu candidat, Pau Juvillà. Els partits independentistes sumen prou per tenir la presidència, dues vicepresidències i també una secretaria, però si no es posen d'acord, Eva Granados, del PSC, també tindria possibilitats d'acabar presidint la cambra. I un altre candidat és Joan Carles Gallego, dels Comuns.
I quan els partits catalans negocien a contrarrellotge la constitució de la mesa del Parlament, sindicats i patronals coincideixen en demanar estabilitat al govern i l'elaboració d'uns pressupostos amb celeritat. La sortida de la crisi ha de ser també el motor de les polítiques que es despleguin amb especial atenció a la protecció social, a les ajudes als sectors més castigats i als diners que arribaran des d'Europa. Les demandes dels agents socials al nou executiu les han recollit les nostres companyes Montse Hidalgo i Diana Bermejo.
El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, demana que la majoria de vots progressistes que van donar les urnes es tradueixi en una aposta prioritària per les polítiques socials i que s'aprofiti l'oportunitat que donen els fons europeus per millorar les condicions dels treballadors.
Per intentar traduir un nou model econòmic, un nou model productiu, un mercat de treball que surti de la precarietat cronificada i que li doni condicions de vida digna a molts sectors que ara estan patint aquestes conseqüències.
Des de l'UGT demanen definir quin model productiu necessita el país, recuperar les retallades en sanitat i posar la formació al servei de la recuperació econòmica. Camil Ros és secretari general del Sindicat a Catalunya.
Necessitem un terra social perquè tothom que visqui a Catalunya tingui els mínims indispensables. I finalment, volem un govern, evidentment, amb les llums curtes per gestionar aquesta crisi, amb les llums llargues per definir quin és el model de país, i demanem que es canvien les llums perquè moltes vegades els governs fins ara han tingut les llums foses.
La petita i mitjana empresa fa una crida perquè el nou govern aprovi uns pressupostos el més aviat possible, que tinguin sensibilitat empresarial i que assegurin ajudes directes i sostingudes als sectors més afectats per la crisi Covid. Des de PIMEC, el seu president, Antoni Cañete, posa el focus també en el pla de vacunació.
Volem que n'hi hagi la màxima prioritat una vegada feta les activitats essencials en la vacunació i les persones amb risc, en poder fer que les vacunes vagin a mantenir el màxim d'activitat. Necessitem d'una forma ràpida i urgent apuntalar el nostre sistema econòmic i salvar les nostres pimes i els nostres autònoms.
Foment del Treball reclama augmentar el pes de la indústria a Catalunya fins a assolir el 23% del PIB, la supressió de l'impost de patrimoni i una rebaixa als tipus marginals de l'IRPF. A més, proposen que es declari el 29 de novembre, Dia de l'Empresari.
I a Madrid, l'aixecament de la immunitat a Carles Puigdemont i també les relacions entre el PSOE i Podem han centrat bona part dels atacs del Partit Popular i Vox al govern espanyol durant la sessió de control a l'executiu que s'ha fet aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Els partits de dretes han demanat a Pedro Sánchez que trenqui amb Podem per haver votat en contra del suplicatori a Puigdemont, mentre que el president ha tornat a defensar el seu vicepresident i ha demanat als populars que deixin de ser l'aperitiu de Vox. De la seva banda, Pablo Iglesias ha aprofitat una pregunta del Partit Popular per defensar per què Podem creu que a Catalunya hi ha un problema polític. Escoltem Casado, Sánchez i Iglesias.
Con los votos en contra de los socios de Podemos, de su gobierno, esos que le llaman exiliado insultando a la democracia española, solo por eso debería cesar hoy mismo a su vicepresidente. Usted tiene que dejar de ser el aperitivo del plato fuerte que viene luego, en cada sesión de control, señoría. Y por eso, señoría, lo que usted tiene que hacer es una oposición útil, una oposición con sentido de Estado.
Los dos últimos suplicatorios en el Parlamento Europeo tuvieron un 95% de síes. Este apenas pasó del 50%. Reflexionen ustedes si hay un problema político o no hay un problema político.
I terrabastall polític a Espanya, el trencament de Ciutadans amb el Partit Popular a Múrcia, que s'ha apropat al PSOE, ha sacsejat a les comunitats governades pels populars. A Madrid, la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha expulsat el Partit Taronja del govern i ha convocat eleccions anticipades per al 4 de maig. De tota manera, ara la situació a Madrid és d'incertesa. No queda clar si es podran fer els comicis perquè el PSOE i Més Madrid van presentar també una moció de censura. Ara la qüestió clau és saber què prevaldrà, si la moció de censura o el decret de les noves eleccions.
I més qüestions. El govern català ha presentat un pla per protegir nens i adolescents de la violència masclista o abusos sexuals a les aules. Amb un pressupost de 35 milions, aquest pla inclou la posada en marxa d'una unitat especialitzada per acompanyar a la víctima i també la creació d'una aplicació informàtica on adreçar les denúncies. I d'altra banda, Educació es compromet a exercir l'acció popular en els procediments penals per maltractaments físics o sexuals greus i també a personar-se en qualsevol denúncia per violències sexuals en l'àmbit educatiu. El conseller en funcions, Josep Bargalló, ha reconegut les mancances actuals en aquest àmbit, tot i la feina feta.
Tenim experiències de molt bones pràctiques d'actuació, però també hem tingut, a les darreres dècades i de sempre, casos que no s'han detectat, casos que no han estat tractats adequadament, casos que han estat tractats massa tard i sovint amb l'oblit de l'acompanyament de la víctima.
El jutjat de primera instància i instrucció 5 de Manresa ha deixat a un pas del judici els 6 Mossos investigats per una agressió racista contra un jove a Sant Feliu Sasserra, el 2019. Segons la resolució del magistrat, hi ha indicis raonables i suficients per considerar que els fets podrien constituir un delicte contra la integritat moral i un delicte de lesions. Per això, el magistrat obre ara el termini de 10 dies perquè Fiscalia i Acusació presentin els seus escrits per demanar l'obertura de judici oral o el sobreseïment de la causa. Segons el jutge, el presumpte comportament agressiu, degradant i vexatori dels 6 agents contra el detingut podrien constituir un delicte contra la integritat moral. El Barça masculí ha dit adeu a la Lliga de Campions després d'empatar a un amb el Paris Saint-Germain en la tornada dels vuitens de final. Bon partit als blaugranes, que havien de remuntar l'1-4 encaixat al Camp Nou.
Malgrat les ocasions de l'equip blaugrana, va ser l'equip francès el que es va avançar amb un penal transformat per Mbappé i Leo Messi va fer l'empat. I encara en el primer període, l'argentí va poder fer el segon, però va fallar un llançament de penal.
I en canvi el femení ja és a quarts de final de la Lliga de Campions després de desfer-se amb solvència del Fortuna Hörring danès per 0-5 en la tornada dels vuitens de final. És un resultat que se suma al 4-0 aconseguit en el partit d'anada. Aitana Bonmatí va fer un doplet i Osoala, Torrejón i Mariona van completar la golejada. El sorteig de la propera ronda es farà divendres. En parlen Bonmatí i el tècnic Lluís Cortés.
Està clar, ara ja és vida o mort, arriben els partits més complicats de l'any igual i res, ho tenim en dues setmanes, així que molt atents a veure qui ens toca.
Qualsevol dels rivals que toqui ja a quarts segurament serà un partit molt disputat, serà molt igualat i serà una eliminatòria difícil, no? Llavors crec que hem de ser conscients d'això.
I també té cita europea el Barça de bàsquet, que aquest vespre a les 9 visita el Real Madrid en la jornada d'Eurolliga. Els blaugranes lideren la classificació amb un balanç de 20 victòries i 8 derrotes i busquen sumar un nou triomf per assegurar-se el primer lloc al play-off. El d'aquesta nit serà el cinquè clàssic de la temporada. En els quatre anteriors, a la Supercopa, la Lliga, la final de Copa i també en competició europea, tres vegades la victòria ha estat pels de Jesse Kevicius.
Siempre contra Madrid es un partido duro, además en su pista yo creo que tenemos que estar máximo preparados para cualquier cosa. Yo creo que a estas alturas ya empezamos de hablar que cada partido tiene que ser como un partido de playoff, como un partido de final. Yo creo que hay que afrontar así con una mentalidad que no hay mañana.
Encara parlant de bàsquet, l'Esport Girona celebrarà avui amb l'afició i les institucions el títol de la Copa de la Reina de Bàsquet, aconseguit diumenge a València. A les 6 de la tarda s'oferirà el títol a la ciutat des de l'Ajuntament. La competició, però, no dona treva i les catalanes tenen demà una nova cita a la Lliga Femenina amb la visita de l'Araski a Fontejau.
I el Girbau Vic es prepara per encetar la Superdivisió Femenina de Tenis Taula el proper cap de setmana. De fet, hi torna més d'un any després que s'aturés per la Covid-19, una crisi sanitària que marca aquest retorn amb diverses mesures. Busquem més dades des del Nou Televisió amb Isaac Moreno.
Sofia Zhang, Gabriela Fer, Noa Muñoz, Sílvia Coll i Charlotte Carey formen l'equip de Superdivisió Femenina del Vic TT, un grup de continuïtat que més d'un any després de la fi de la competició aquest divendres enceta la Lliga. Ho farà rebent el Reus Ganxet Miró. A causa de la pandèmia, la competició es reformula. Els equips es repartiran en dos grups de 6. El Vic ha quedat enquadrat al grup 2, amb l'Irun, el Reus, el Linares, el Jaén i el Ribas. El Cartagena és el grup 1.
Al final doncs, es divideixen els dos grups, els guanyadors, els tres primers, juguen com, per les posicions de 1, 2, 3, bueno, les primeres posicions, i les de baix, doncs, veure qui no baixa.
També per reduir els riscos de contagi de la Covid-19, els equips es trobaran en concentracions en les que jugaran dos o tres partits. Els Girbau Vic eren partidaris d'encetar la competició abans, però altres clubs han preferit endarrerir-la.
I abans de la pausa, un nom propi de la literatura catalana. Maria Barbal és la 53a Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Així ho ha decidit el jurat d'aquest guardó que atorga Òmnium Cultural. Barbal, autora, entre d'altres, de Pedra de Tartera, ha estat reconeguda pel seu compromís amb la realitat i la seva veu pròpia. Segons el jurat, Maria Barbal ha aconseguit crear un espai literari que comença amb un rerefons autobiogràfic en els seus primers llibres.
La xarxa de comunicació local.
El 13 i 14 de març a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep la soprano Núria Rial i el director Francesc Prat.
Junts ens oferiran les variacions sobre un tema de Chopin de Frederic Mompou i 6 cançons populars catalanes, Pedrellana i Cançoner de Pedrell, de Robert Gerhard.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català, o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. L'endevinalla de la quincalla us proposa recuperar-les. Avui parlarem del bon menjar i el bon viure.
Un escotorit fraseta pregunta a l'endevineta: en què es retiren germà una serp i un escolar? En què l'una i l'altra per viure han de menjar?
Doncs vinga, som-hi. Som a les dates. A menjar.
L'escudella i la carn d'olla per a la Pepa i per a la Tolla. La llet, la mel i el mató per a la vella del cantó.
O sigui que això dels refinaments en el menjar també és per a gent escollida.
Menjar quan no es té gana duen fits, còlics i galvana.
Hem de recordar-nos d'aquella altra dita: menjar poc i pair bé.
El mestre de Rabaquet és més prim que cap lluquet, i el rector de Clarasó més rodó que cap cigró.
Quan jo era petita deien: passes més gana que un mestre a la guerra. I aquí els mestres la passen més magra que els bisbes. Encara avui. O no? La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 2:15 del matí i avui estem molt pendents de saber quan s'aixecarà el confinament comarcal i si el govern espanyol fa passos per permetre vacunar els majors de 55 anys amb la vacuna AstraZeneca.
I mentrestant, el Consell Interterritorial de Sanitat que ha decidit prohibir la mobilitat entre comunitats autònomes. A més, les trobades només podran ser de 4 persones en espais públics tancats i de 6 en oberts. Són les mesures acordades ahir per la majoria de comunitats autònomes. Avui, la Comissió de Vacunes estudiarà si aixeca la restricció d'edat a l'hora d'administrar el fàrmac d'Oxford.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant i tot seguit en repassem també d'altres en forma de titulars.
El possible relaxament de mesures que arriba en un moment en què continua l'evolució positiva dels indicadors de la pandèmia a Catalunya. El risc de rebrot es consolida per sota dels 200 punts, la positivitat es manté en valors inferiors al 5% i es redueixen els ingressats tant a planta com a les unitats de cures intensives.
També m'ha explicat que a prop de 330.000 persones es beneficiaran de l'últim paquet d'ajudes del govern destinat a tots els autònoms, els treballadors en ERTO i els fixes discontinus. S'ha ampliat la partida en més de 80 milions i es començarà a pagar dilluns que ve.
Nokia i Sony se sumen a Ericsson i seran baixa en la pròxima edició del Mobile World Congress prevista a l'estiu a Barcelona. Les grans companyies al·leguen l'absència a l'objectiu de preservar la salut de treballadors, clients i socis i la fase encara incipient del procés de vacunació. Avui s'ha de presentar la Mobile Week Barcelona, que arrenca dilluns.
Educació dissenya un pla per protegir nens i adolescents víctimes de violència masclista o abusos sexuals a les aules. Estarà dotat amb 35 milions d'euros i inclourà una unitat d'acompanyament als menors. El govern es compromet també a personar-se en els procediments penals que es derivin dels delictes.
I demà farà un any que es va decretar el tancament perimetral de la Conca d'Òdena després que s'hi detectés un brot important de coronavirus. El tancament va durar 25 dies, durant els quals 70.000 persones d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i també Òdena van quedar aïllades de la resta de Catalunya. En uns minuts anirem fins a Igualada i parlarem amb el seu alcalde, Marc Castells.
I marxarem també fins al Ripollès. Els municipis de la comarca esperen amb candeletes l'aixecament del confinament comarcal. Des de ja fa mesos, aquest i altres territoris amb poca densitat de població i allunyats de l'àrea metropolitana reclamen un tractat diferenciat que els permeti una major mobilitat.
I el Barça ha dit adéu a la Lliga de Campions després d'empatar a un amb el PSG en la tornada dels vuitens de final. Un bon partit dels blaugranes que no van poder capgirar l'1-4 del partit d'anada. Mbappé va avançar els francesos de penal i Leo Messi va fer l'empat. De fet, l'argentí va fallar també una pena màxima abans del descans que hauria fet pujar l'1-2.
I de l'àmbit de la cultura explicarem que Maria Barbal ha guanyat el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Així ho ha decidit el jurat d'aquest guardó que atorga Òmnium Cultural. Barbal, autora, entre d'altres, de Pedra de Tartera, ha estat reconeguda pel seu compromís amb la realitat i la seva veu pròpia.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Pendents aquest dijous de dos anuncis. D'una banda, el govern concretarà quan s'aixeca el confinament comarcal i de l'altra, Es reuneix la comissió que ha de valorar si la vacuna d'AstraZeneca es passa també a administrar a persones majors de 55 anys.
Tot plegat mentre en l'últim Consell Interterritorial de Salut també s'ha definit que per Setmana Santa no es permetrà la mobilitat entre comunitats autònomes. A banda del tancament perimetral autonòmic, en la reunió també s'ha acordat un toc de queda màxim a les 11 de la nit i que les trobades només podran ser de 4 persones en espais públics tancats i de 6 en oberts. La ministra de Sanitat ha confirmat que avui mateix la comissió de vacunes estudiarà aixecar la restricció d'edat a l'hora d'administrar el fàrmac d'Oxford, un debat que arriba enmig de les pressions del govern català i també de la comunitat mèdica en aquest sentit, per no alentir més el ritme d'injeccions per avançar en la immunitat de grup. Així ho explicava Carolina Darias.
Seran les persones expertes que componen la ponencia de vacunas las que dirán una opinión al respecto y la Comisión de Salud Pública por la tarde tomará la decisión que estima al respecto, si es que estima que tiene que tomar alguna decisión sobre la ya adoptada.
I mentrestant, com dèiem, avui sabrem si el govern aixeca el confinament comarcal aquest proper dilluns o, en canvi, el següent, el dia 22. Aquest migdia s'ha convocat una compareixença dels consellers d'Interior i Salut per definir noves mesures amb les dades epidemiològiques a la mà. Unes mesures actuals que acaben la seva vigència aquest proper diumenge i, per tant, caldrà definir quines es mantenen a partir de dilluns, més enllà de les que tenen a veure amb l'abast perimetral del confinament.
I a les portes de conèixer les possibles mesures de flexibilització, es manté l'evolució positiva dels indicadors de la pandèmia.
Sí, el risc de rebrot torna a baixar, ho fa 3 punts, se situa ara en el 195 i també continua per sota de l'1 la velocitat de transmissió. Es consolida, per tant, la tendència. El nombre de contagis detectats en prova és una mica més alt que el de l'últim informe, 1.200 casos, tot i que la positivitat es manté per sota del 5%. I els hospitals també tornen a millorar les dades assistencials, una reducció de pacients, tant els que estan ingressats a planta com a les unitats de cures intensives. I la xifra de defuncions totals des que va començar la pandèmia s'eleva a 20.930 persones, 28 més que en l'últim informe.
I demà farà un any que es va decretar el tancament perimetral de la Conca d'Òdena després que s'hi detectés un brot important de coronavirus. El tancament va durar 25 dies, durant els quals 70.000 persones d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena van quedar aïllades de la resta de Catalunya. Un any després, en aquesta zona s'han destruït 4.000 llocs de treball i ha augmentat un 31% als ciutadans que necessiten ajuda per alimentar-se. I anem fins allà en directe. Saludem els companys de Canal Taronja Central. Són la Marta Ripollès i en Sergi Lladó. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia. Doncs sí, tot just fa un any. Va ser un dijous com aquest, un 12 de març, aleshores, quan aquell vespre, a les 9, sortien en compareixença l'alcalde d'Igualada, acompanyat també de la consellera. Alcalde, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui fa un any d'aquest tancament, de l'anunci d'aquest tancament durant 25 dies de la Conca d'Òdena. Com recorden aquell moment i totes aquelles setmanes?
Bé, els dies previs nosaltres ja vàrem tenir el dilluns l'alerta per part de l'Hospital d'Igualada que teníem 5 positius al nostre hospital. A mi em va estranyar que tinguéssim positius. Vaig trucar d'altres alcaldes per saber si ells se'n tenien, van dir que no. I a partir de llavors vam tenir un seguit de reunions amb el govern de la Generalitat, amb el president de la Generalitat, amb diverses forces i cossos de seguretat també, i al final va venir el que va venir, que atesa doncs, la rapidesa de l'expansió d'aquesta epidèmia, doncs es va produir aquest tancament perimetral policial a la Conca d'Òdena.
Una mesura sense precedents, en diferents ocasions l'alcalde ha dit que aquell tancament va ajudar a salvar vides, no sé si un any després ho manté.
Sí, absolutament, jo crec que va ser una decisió encertada, de fet, fixi's que en aquells moments que fèiem les rodes de premsa, inclús els dies posteriors, tothom anava sense mascaretes, per tant imagini's la facilitat de contagi que tindria aquest virus amb la gent desprotegida, i per tant el tancament va anar molt bé perquè en moments extraordinaris la gent va respondre de manera extraordinària i, de fet, aquí la força la va tenir doncs, la ciutadania quedant-se a casa seva i respectant de manera disciplinada i seguint les ordres que emanaven de les conselleries de Salut i d'Interior que dictaven doncs, que s'havíem de quedar a casa per protegir-nos com a comunitat.
Com recorda la gestió de tota aquella situació, el que dèiem, una situació sense precedents en la que es van haver de coordinar doncs, amb diferents agents policials, també amb els diferents ajuntaments de la Conca d'Òdena, perquè eren quatre municipis els tancats.
Sí, de fet, érem quatre municipis que van ser confinats, però la Conca d'Òdena som set municipis, que sempre hem actuat amb unitat. I fixi's, som set municipis, amb set alcaldes i alcaldesses de cinc forces polítiques diferents, però ens vàrem conjurar per anar a la una, per protegir els nostres ciutadans i per mirar d'ensortir-nos-en el més aviat possible. Això va ser amb la voluntat inequívoca i amb un lema que ens vam encunyar, que era esperem el millor, però preparem-nos pel pitjor. I a partir d'aquí vam treballar colze a colze per mirar de resoldre les múltiples casuístiques que aquest confinament, que va generar molta por a la ciutadania en aquells moments, nosaltres vàrem exigir al govern la garantia doncs, de que arribessin aliments, que s'abastís d'aliments a la població, però també de medicines i d'aquells serveis essencials que tothom requeria, no? I per tant, amb aquestes exigències que van ser complertes per part de la Generalitat, vam entomar 25 dies de malson a la Conca d'Òdena.
365 dies després, quines seqüeles s'arrosseguen en la societat i en l'economia d'aquesta Conca d'Òdena?
Mira, si tu em preguntes sobre el futur, jo sóc optimista asimptomàtic. I per tant, optimista perquè crec que amb la ciència, la vacunació és la solució a aquest problema de salut, és inequívoc, a la nostra ciutat, a tot arreu es veu, però a la nostra ciutat ho hem comprovat, totes aquí a residències, l'hospital, un pic s'ha vacunat, el problema ja s'ha resolt i per tant aquest és el futur, per tant sóc optimista en aquest sentit, però és veritat que sí que arrosseguem doncs, segurament una crisi econòmica i social que ens comportarà doncs, no una situació catastròfica, però sí una situació que s'haurà d'afrontar amb molta fermesa.
En aquest moment, però, la situació ja no és la que era i, per exemple, l'Hospital d'Igualada respira molt més tranquil del que respirava ara fa un any amb aquella situació tan crítica. De fet, estem a la zona zero de Covid a Catalunya.
De fet, va ser així. Vam tenir dos moments que van ser d'una gravetat extrema en aquests 25 dies. Un, especialment quan ens truquen de l'hospital i en diuen alcalde, el ritme d'entrades que tenim de pacients no podrem resistir. Hi havia moments en què cada hora entraven 12 ambulàncies a l'hospital. Això era irresistible per tal de poder atendre la gent i em van encomanar doncs, de muntar un hospital de campanya per poder atendre els malalts i l'hospital col·lapsava en aquest sentit. De fet, Metges Sense Fronteres, que ens ajudava, ens deia alcalde, és molt millor tenir 100 llits buits que 100 malalts que no saps on posar. I vam actuar amb aquesta premissa i amb 48 hores vam tenir preparat aquest dispositiu, el pavelló de les Comes, que va quedar doncs, sense utilitzar, per sort, i que per tant es va poder contenir tot dins l'hospital, que van fer una feina tremenda doncs, ocupant la cafeteria, els passadissos, i per tant es va poder resoldre en part del problema. I el segon moment molt complicat va ser quan vam tenir un pic de mortalitat. De fet, a la Conca d'Òdena, en una situació de normalitat, un dia normal, moren entre una i dues persones cada dia. En aquell pic de mortalitat morien a la setmana, cada dia, entre 16 i 18 persones. Clar, fixi's, de 1 o 2 cada dia a 16 o 18 cada dia és una situació que va comportar doncs, que, per sort, gràcies als serveis funeraris que són excel·lents i van fer una feina exemplar, doncs, ens van demanar també suport per poder muntar un dispositiu frigorífic. I aquí li haig de dir que al Port de Barcelona, a la Mercè Conesa, li hem demanat, Mercè, necessitem ajuda, necessitem un contenidor frigorífic demà a les 6 del matí i vam poder muntar-ho i, per tant, donar resposta a problemes que eren molt i molt grans, però que els vam afrontar junts, amb unitat i, com deia, esperant el millor, però preparant-nos pel pitjor.
Aleshores, pel que entenc, alcalde, la mesura va ser la correcta, en aquell moment, el tancament perimetral de la Conca d'Òdena, aquest confinament.
Sí, sí, va ser un confinament necessari. De fet, nosaltres teníem el focus en el que era l'hospital, i que, per tant, el lloc on doncs, tu vas a curar-te doncs, podia haver estat i era un focus d'infecció i, per tant, allà es va replicar a gairebé tota la ciutat i la Conca d'Òdena. El fet de que ens tanquessin, de que tothom es quedés a casa seva fent un exercici de responsabilitat que jo mai oblidaré, va provocar que al cap d'un mes vam veure com aquest pic pandèmic a l'hospital i després el pic de mortalitat, doncs malgrat que van pujar una barbaritat les primeres setmanes, a partir del mes d'abril va començar a baixar i vam tenir els primers respirs.
Alcalde d'Igualada, Marc Castells, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
Ja ho heu vist, aquesta és la situació un any després a la Conca d'Òdena, que tal dia com avui, un dijous com aquest a les 9 del vespre, tancava perimetralment durant 25 dies, el que va ser l'inici de la pandèmia que encara estem vivint.
Gràcies, companys de Canal Taronja Central, i que passeu un bon dia. I de l'Anoia marxem ara fins al Ripollès, a un municipi que espera amb candeletes, una comarca que espera amb candeletes, també Ripoll, l'aixecament del confinament comarcal. Des de fa mesos, aquest i altres territoris amb poca densitat de població i allunyats de l'àrea metropolitana reclamen un tracte diferenciat que els permeti una major mobilitat. Connectem ara amb els companys de la televisió del Ripollès, en Guillem Sánchez i la Judit Espert. Judit, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com deies, el Ripollès demana un tracte diferenciat com les comarques que tenen poca densitat de població, perquè diuen que no es poden aplicar les mateixes mesures a Barcelona que en comarques com la nostra, que té 25.000 habitants. Estem amb el conseller de Promoció Econòmica, el senyor Ramon Roquer. Ramon, què és el que demaneu a la Generalitat? Que tingui en compte com són els pobles per decidir les mesures anti-Covid?
La veritat, el que demanem són més recursos i més inversió en tots els sentits, en tots els caps, en tots els sectors. La veritat és que la comarca s'ha vist molt afectada per aquest any de pandèmia, fins al punt que també confinaments especials com el de Nadal han acabat d'aflorar i agreujar molt la situació. Perquè quan parlem de que tenim un sector comerç, un sector restauració molt afectat o hostaleria molt afectat, estem parlant que és un dels sectors importants de la comarca, sobretot de la majoria de pobles de la comarca, sobretot els més petits, com comentaves, no? Per tant, hem de donar resposta a totes aquestes necessitats, però sobretot aquest greuge important que ha patit tots aquests sectors durant la pandèmia, però evidentment agreujada pels confinaments. Primer, el que vam patir per Nadal, però és que després estem patint uns confinaments perimetrals comarcals que estan afectant d'una manera molt, molt intensa i molt dura tots aquests establiments. Evidentment que la situació sanitària, la salut, per sobre de tot, és a dir, l'entenem i entenem que s'han d'aplicar mesures, però ens sembla que en llocs com el Ripollès, en què tenim, com bé deies, diguem una població més petita, en què nosaltres coneixem les nostres activitats, coneixem les persones que les regenten, ens sembla que des del territori podíem haver treballat d'una forma molt més directa amb tots aquests establiments, per des del territori també col·laborar amb el tema salut i sanitari per poder fer entre tots les coses millor. Ens sembla que això és el que potser no s'ha planificat o no es va planificar bé. En el fons ens hem vist arrossegats per aquestes mesures que s'han pres a nivell nacional i en el territori ens sembla que podíem haver fet les coses diferent, les podíem haver fet més ajustades i haguéssim tingut menys conseqüències per als nostres sectors.
Per tant, no se senten gens escoltats per el Procicat ni per la Generalitat, perquè vostès setmanalment es reuneixen tots els alcaldes, tots els consells comarcals del Pirineu per reclamar mesures diferenciades i encara és l'hora que els hi hagin de donar resposta.
És ben veritat, mai havia vist reunir d'alcaldes de tot el Pirineu, Prepirineu i Alt Pirineu, tants alcaldes compartint una mateixa situació i la veritat és que una mateixa preocupació davant de tots aquests seus sectors que han patit tant, però la veritat és que tot i traslladar setmanalment, és important, setmanalment, totes aquelles qüestions petites que podíem haver anat resolent setmana a setmana, que podíem haver donat una mica d'oxigen a molts sectors, no sé si no han sigut escoltades o no han pogut ser ateses. Tampoc penso que també hauríem d'acabar de tenir tota la informació. Sí que és veritat que ens hem queixat de la poca comunicació bidireccional que hi ha hagut. Bàsicament hem traslladat la nostra opinió, les nostres necessitats, però pràcticament no hem rebut en cap cas resposta. Jo crec, tot i que no havíem d'haver estat perjudicats per aquesta situació, el fet d'haver tingut aquestes eleccions autonòmiques pel mig, tampoc han ajudat. Teníem també, doncs, evidentment, un Parlament que estava en funcions, teníem finalment uns consellers i unes direccions de govern doncs, en precari, i ara després de les eleccions, evidentment, estem sense govern. Per tant, jo penso que aquest poc lideratge polític que es pot fer en una situació així tampoc ens ajuda. No sé si és una excusa o no és una excusa, però en tot cas també entenc que el govern el que no vol entrar és en casuístiques perquè després doncs, no se li pugui obrir doncs, aquesta caixa de trons, no? de tot el territori, de tot Catalunya, que entenc que totes les parts deuen tenir doncs, les seves problemàtiques. Però nosaltres realment en el territori, en zones tan poc poblades, en què tenim, ens sembla, molts més problemes agreujats per aquesta situació, no? Allunyada de les grans ciutats, on hi ha realment l'activitat econòmica, amb les dificultats que tenim perquè ens manquen molts serveis i també inversions que ja són històriques. Si sumem tot això, doncs, a la situació de pandèmia i aquesta manca d'inversions i de recursos que et comentava, evidentment, des del territori i per moltes activitats, la situació es fa asfixiant. I això sí que s'ha d'entendre i s'ha de traslladar, com s'ha fet, però també és veritat que si no hi ha retorn i no hi ha solucions, la impotència que no només senten la ciutadania en general, la gent que té activitats, però també els polítics, és total.
Gràcies, senyor Roquer. Doncs des del Ripollès i les comarques del Pirineu, molt amatents al que decidiran el Procicat i es traslladarà a partir de les 12 del migdia en relació a les mesures anticovid.
Coses, el Prat i Sant Boi de Llobregat s'han aliat per primera vegada per ser la capital mundial de la carxofa, una campanya que s'allargarà fins a principis del mes de maig i que vol promoure la producció i consum d'aquesta hortalissa, també l'agricultura de proximitat i protegir el parc agrari del Baix Llobregat. Els dos consistoris han celebrat que les dues ciutats sumin esforços en lloc de rivalitzar i han volgut remarcar també el treball conjunt de molts sectors per convertir les arrels pageses en una oportunitat de futur. I per la seva banda, la presidenta de l'àrea metropolitana de Barcelona, Ada Colau, que ha posat el focus en el canvi cap a una producció agrària de proximitat i el més ecològica possible.
Defensant, no, aquest producte de proximitat, i necessita que les institucions estiguin al costat del territori, al costat de la nostra pagesia i de tot el sistema de distribució i de producció local. Així que més que mai hem d'anar unides totes les administracions i la capitalitat de l'alimentació sostenible, doncs efectivament és una oportunitat per totes nosaltres.
Les vendes d'ahir a Catalunya van caure un 9,5% l'any 2020 en comparació amb l'exercici anterior, segons les dades presentades aquest dimecres per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI. És una davallada que s'explica per la Covid-19 i sobretot per les restriccions al sector de l'hostaleria. Ens ho explica en Josep Maria Soler, des de Penedès Televisió.
El sector vitivinícola ha patit els efectes de la pandèmia de manera important, sobretot en el canal de distribució Horeca, el de l'hostaleria i la restauració.
Una disminució important del consum de vi al mercat d'estat espanyol i de Catalunya, especialment en el canal Horeca, que no s'ha vist compensat pel creixement del canal alimentació. El vi amb denominació d'origen a Catalunya ha crescut un 13% en el canal d'alimentació, però ha disminuït un 40% en el canal Horeca, que, com sabeu, és un canal molt important pels cellers més petits i mitjans.
El descens en les vendes de vins amb DO ha estat finalment inferior al que es preveia en un principi i, malgrat tot, ha mantingut el creixement en el consum a les llars catalanes registrats en aquests darrers anys. En xifres globals, a Catalunya s'han venut el passat 2020 52 milions de litres de vi amb DO per un valor total de més de 292 milions d'euros.
El Barça ha dit adéu a la Lliga de Campions després d'empatar a un amb el Paris Saint-Germain a la tornada dels vuitens de final.
Un bon partit dels Blaugrana que havien de remuntar l'1-4 encaixat al Camp Nou. Tot i les ocasions dels de Koeman, va ser l'equip francès qui es va avançar amb un penal transformat per Kylian Mbappé. Leo Messi va fer l'empat i encara en el primer temps l'argentí va poder fer el segon, però va fallar un llançament de pena màxima.
En canvi, el femení ja és a quarts de final de la Lliga de Campions, després de desfer-se amb solvència del Fortuna Ring danès per 0-5 en la tornada dels vuitens de final. És un resultat que se suma al 4-0 aconseguit en el partit d'anada. Aitana Bonmatí va fer un doplet i Osoala, Torrejón i Mariona van completar la golejada. En parlen Bonmatí i el tècnic Lluís Cortés.
Està clar, ara ja és vida o mort. Arriben els partits més complicats de l'any igual i res, ho tenim re en dues setmanes, així que molt atents a veure quins toca.
Qualsevol dels rivals que toqui ja a quart segurament serà un partit molt disputat, serà molt igualat i serà una eliminatòria difícil, no? Llavors crec que hem de ser conscients d'això.
Europea al Barça de bàsquet, que aquest vespre a partir de les 9 visita la pista del Real Madrid en jornada d'Eurolliga. Els blaugranes lideren la classificació amb un balanç de 20 victòries i 8 derrotes i busquen sumar un nou triomf per assegurar-se el primer lloc al play-off. El d'aquesta nit serà el cinquè clàssic de la temporada i, de fet, els de Jessica Bixos s'han imposat en 3 dels 4 partits anteriors, l'últim a la final de la Copa del Rei.
I el Girbau Vic que es prepara per encetar la superdivisió femenina de tenis taula en el proper cap de setmana. I torna més d'un any després que s'aturés per la Covid-19. La crisi sanitària, però, marca el retorn de diverses mesures de seguretat. Més dades des del Nou Televisió, Isaac Moreno.
Sofia Zhang, Gabriela Fer, Noa Muñoz, Sílvia Coll i Charlotte Carey formen l'equip de superdivisió femenina del Vic TT, un grup de continuïtat que més d'un any després de la fi de la competició, aquest divendres enceta la Lliga. Ho farà rebent el Reus Ganxet Miró. A causa de la pandèmia, la competició es reformula. Els equips es repartiran en dos grups de sis. El Vic ha quedat enquadrat al grup 2, amb l'Irun, el Reus, el Linares, el Jaén i el Ribes. El Cartagena és el grup 1.
Al final, doncs, es divideixen els dos grups, els guanyadors, els tres primers, juguen com per les posicions de 1, 2, 3, bueno, les primeres posicions, i les de baix, doncs, veure qui no baixa.
També per reduir els riscos de contagi de la Covid-19, els equips es trobaran en concentracions en les que jugaran dos o tres partits. Els Girbau Vic eren partidaris d'encetar la competició abans, però altres clubs han preferit endarrerir-la.
Maria Barbal és la 53a Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Així ho ha decidit el jurat d'aquest guardó que atorga Òmnium Cultural. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Segons el jurat, Maria Barbal ha aconseguit crear un espai literari que arrenca del seu compromís per la realitat i comença amb un rerefons autobiogràfic en els seus primers llibres. Barbal ha agraït el premi i ha recordat dues de les altres set dones que han rebut el guardó, Mercè Rodoreda i Teresa Pàmies. L'autora també ha defensat la seva carrera literària.
I he anat seguint camins, doncs, diversos, i que potser en algun crític literari li ha semblat dispers, però jo crec que és la meva manera de crear i que, doncs, m'agradaria molt aquesta última etapa continuar gaudint d'aquesta llibertat.
Maria Barbal també ha lamentat la tornada a la presó del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Just aquest era l'encarregat d'anunciar presencialment el Premi d'Honor, però la decisió del jutge de vigilància penitenciària l'ha obligat a fer-ho per mitjà d'una gravació. L'escriptora rebrà el Premi d'Honor el proper 7 de juny.
El Museu de Lleida va entregar ahir les últimes 42 peces de les 111 que reclamava Barbastre, bona part de les quals formaven part de l'exposició permanent de l'equipament. Desenes de persones es van manifestar a les portes del museu i el nostre company Jaume Martell, de la Televisió de Lleida, ho va seguir.
Poc abans de les 11 del matí marxaven les últimes 42 peces del lot de més d'un centenar que reclamava l'Aragó cap a Barbastre. Es tracta de 9 objectes d'orfebreria, 6 objectes de pedra tallada, 3 materials d'arxiu, 11 objectes de fusta policromada i 5 d'altres materials.
Avui no és final de res, avui és un dia trist, no ho volem amagar, és un dia que tots ens sentim, doncs, malament.
D'altra banda, el bisbe ha defensat la figura del bisbe Meseguer i ha mostrat el seu disgust.
És un litigi que és molt trist per a tot, sobretot per a una comunitat cristiana que som més germans que oponents o adversaris. I avui també és un dia trist, com va ser el dia del judici que van fer el 16 de maig, i això també produeix al bisbe d'aquí un cert disgust.
D'altra banda, segons afirmen des de Cultura, les obres no es descatalogaran, ja que tenen la confiança de que tornin al museu.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. Avui sabrem quan s'aixeca el confinament comarcal i si el govern espanyol fa algun pas per autoritzar la vacuna d'AstraZeneca als majors de 55 anys.
Pendents d'aquesta compareixença dels titulars de Salut i Interior, que esvairà dubtes sobre si l'ampliació del perímetre s'aplica a partir de dilluns vinent o del dia 22, tot plegat per arribar a Setmana Santa en un escenari en què no es permetrà la mobilitat entre comunitats autònomes. Les trobades només podran ser de 4 persones en espais públics tancats i de 6 als oberts. Aquestes són mesures acordades a l'últim Consell Interterritorial de Salut, on la ministra de Sanitat ha confirmat que avui mateix la Comissió de Vacunes estudiarà aixecar la restricció d'edat a l'hora d'administrar el fàrmac d'Oxford. És un debat que arriba enmig de les pressions del govern català i també de la comunitat mèdica, en aquest sentit, per no alentir més el ritme d'injeccions per avançar en la immunitat de grup.
D'aquesta manera encapçarem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 11 de març, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Doncs el possible relaxament de mesures que arriba en un moment en què continua l'evolució positiva dels indicadors de la pandèmia a Catalunya. El risc de rebrot es consolida per sota dels 200 punts, la positivitat es manté en valors inferiors al 5% i es redueixen els ingressats a planta i també a les unitats de cures intensives. Tot i les bones dades, al Notícies en xarxa, l'investigador del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, Daniel López Codina, ha expressat el seu temor respecte a la possible finalització del confinament comarcal.
Em fa por a mi la finalització del confinament comarcal, per això implicarà molta més mobilitat i podem tenir problemes com ja hem tingut en altres ocasions, especialment aquelles comarques que són molt turístiques, que reben moltes visites i acaben, diguem-ne, acumulant contactes i contagis.
Avui fa un any que es va decretar el tancament perimetral de la Conca d'Òdena després que s'hi detectés un brot important de coronavirus. Un tancament que començava el dia següent, el 12. El tancament va durar 25 dies, durant els quals 70.000 persones d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena van quedar aïllades de la resta de Catalunya. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat fa uns minuts com recorda els moments més difícils.
Quan ens truquen de l'hospital i en diuen alcalde, el ritme d'entrades que tenim de pacients no podrem resistir. Hi havia moments en què cada hora entraven 12 ambulàncies a l'hospital. Això era irresistible per tal de poder atendre la gent i em van encomanar doncs, de muntar un hospital de campanya per poder atendre els malalts si l'hospital col·lapsava en aquest sentit.
130.000 persones es beneficiaran de l'últim paquet d'ajudes del govern destinat a tots els autònoms, als treballadors en ERTO i també als fixes discontinus. S'ha ampliat la partida en més de 80 milions i es començarà a pagar dilluns vinent.
Nokia i Sony se sumen a Ericsson i seran baixa en la pròxima edició del Mobile World Congress prevista a l'estiu a Barcelona. Les grans companyies aleguen l'absència a l'objectiu de preservar la salut dels treballadors, clients i socis i la fase encara incipient del procés de vacunació. Avui s'ha de presentar la Mobile World Barcelona que arrenca dilluns.
Educació dissenya un pla per protegir nens i adolescents víctimes de violència masclista o abusos sexuals a les aules. Estarà dotat de 35 milions i inclourà una unitat d'acompanyament als menors. El govern es compromet també a personar-se en els procediments penals que es derivin dels delictes.
En esports, el Barça ha dit adéu a la Lliga de Campions després d'empatar a un amb el PSG en la tornada dels vuitens de final. Bon partit als blaugranes, que no van poder capgirar l'1-4 de l'anada. Mbappé va avançar els francesos de penal i Leo Messi va fer l'empat.
I en cultura, Maria Barbal ha guanyat el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Així ho ha decidit el jurat d'aquest guardó que atorga Òmnium Cultural. Barbal, autora, entre d'altres, de Pedra de Tartera, ha estat reconeguda pel seu compromís amb la realitat i la seva veu pròpia.
Ara volem saber com s'hi circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC. Armand Maravalle, molt bon dia.
Bon dia, doncs comencem parlant de dos accidents, un a l'AP7 a Salt en sentit nord. Han estat tallats tots els carrils de la circulació de l'autopista en sentit nord durant uns minuts i ara ja s'han pogut reobrir dos carrils de l'AP7, com diem, en direcció França. però encara continua a venir un quilòmetre de congestió en aquest punt. L'altre accident s'ha produït a la pota nord de la B20. A Santa Coloma de Gramenet hi ha un carril tallat per anar cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la pota sud, tenim 4 quilòmetres de retencions a la A2 a Cornellà, 2 quilòmetres de retencions a la C32 a l'altura de Sant Boi i a la B23 Esplugues, tot això en sentit Barcelona. A l'AP7 en sentit nord, més enllà de l'accident de Salt, hi ha 1 quilòmetre de retencions a l'altura de Barberà del Vallès. A la pota sud, la C58 va congestionada a Montcada i Reixac en direcció Barcelona i a Ripollet. Hi ha 2 quilòmetres d'aturades per anar cap a Sabadell. Pel que fa a les rondes de Barcelona, tenim retencions habituals en sentit Llobregat. A la ronda litoral són 5 quilòmetres densos entre el Besòs i la Barceloneta, i la Barceloneta, i a la B20 l'accident que hem esmentat al principi va acompanyat de retencions en sentit Llobregat fins l'altura de la Vall d'Hebron. En sentit Besòs tenim dos trams més densos a zona universitària, i ara a la ronda litoral s'acaba de produir un accident que talla un carril a la ronda litoral. Hi ha aturades entre el passeig de la Zona Franca i el Morrot. Això és tot des del RAC, bon dia.
Això pel que fa al trànsit, ens fixem ara en la previsió del temps de cara a aquest dijous. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'un ambient fred, tot i que en alguns sectors, sobretot a la meitat nord del país, la temperatura ha pujat respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, però sí que hi ha alguns sectors, sobretot del prelitoral, on la temperatura ha baixat. A part d'aquest ambient fred, també cal destacar la presència d'alguns núvols alts i mitjans que estan deixant el cel entre poc i mig ennuvolat. I aquesta és la tendència durant el matí, és a dir, farà sol, però aniran arribant núvols prims i alguns de mitjans que deixaran el cel entre entreanyinat o poc ennuvolat i fins i tot puntualment mig ennuvolat. De cara a la tarda aquests núvols han d'anar a menys, però sí que hi haurà algunes nuvolades cap a l'extrem nord del Pirineu i aquestes nuvolades fins i tot podran descarregar alguns ruixats de caràcter puntual. Pel que fa a la temperatura màxima, serà força agradable i també més alta que la d'ahir. En alguns sectors podrà enfilar-se fins als 20 graus i fins i tot, en punts de les Terres de l'Ebre, podrà superar aquests 20 graus. Per tant, parlarem d'un ambient molt agradable durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen ara 6 minuts de les 9 del matí. El Notícies en Xarxa continua en aquesta tercera hora amb Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Thaís.
I de què i amb qui parlareu?
Doncs mira, en uns minuts analitzem a fons l'informe que acaba de publicar l'ONG Save the Children sobre l'impacte d'aquest primer any de pandèmia en moltíssimes famílies del nostre país. Diuen ras i curt que la pobresa infantil, per exemple, ha augmentat de forma important i que el 60% de les famílies que atenen ells no poden afrontar despeses bàsiques com la vivenda o subministraments com la llum o el gas. Parlen de nens desmotivats, afectats emocionalment, nens que han de viure amb tota la família en habitacions rellogades, que no tenen recursos tecnològics, una autèntica bretxa social i econòmica que ells anomenen l'onada invisible. De seguida en parlem amb el director d'aquesta entitat a Catalunya, l'Antoni Pérez. Això per una banda, i la conversa tranquil·la d'avui serà amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Jiménez, amb qui tenim moltes ganes de parlar de la feina que fan en temps de pandèmia, on també hi ha hagut espavilats que s'han aprofitat de la seva posició, per exemple, per poder avançar-se en les llistes de vacunació. Corrupteles denunciades per aquesta oficina, des de la qual també han detectat que la gent ara tenim menys sensació de corrupció que ara fa uns anys, que això no vol dir que no n'hi hagi. Li demanarem què s'està fent per detectar-ho tot plegat. Serà després d'aquesta pausa, 2 minuts, i tornem.
Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Sexy. Anna Mora, llibreria Macondo.
Mujeres de l'alma mía, de Isabel Allende. En Mujeres de l'alma mía, l'escriptora xilena ens submergeix en un viatge per la seva vida i les dones que l'han marcat. Ens explica la seva vinculació amb el feminisme des de la seva infantesa fins avui. Isabel Allende, nascuda el 1941, repassa les dones importants per ella, des de la seva família, la Panxita, la Paula o la gent Carmen Balcells, escriptores o dones anònimes que han sofert la violència. Tots els que hem llegit la Isabel Allende, sobretot el Plan Infinito i Paula, coneixem algunes d'aquestes dones perquè ella ens ha fet còmplice de la seva vida.
Los jóvenes suelen preguntarme cómo es amar a mi edad. Parecen atónitos de que yo todavía pueda hablar de corrido, más aún enamorarme. Bueno, es lo mismo que enamorarse a los 17, como asegura Violeta Parra, pero con una sensación de urgencia. Roger y yo tenemos pocos años por delante. Los años pasan sigilosamente, de puntillas, burlándose, y de repente nos asustan en el espejo, nos golpean por la espalda. Cada minuto es precioso y no podemos perderlo en malentendidos, impaciencia, celos, mezquinidades y tantas otras tonterías que ensucian las relaciones. En realidad, esta fórmula se puede aplicar en cualquier edad, porque siempre los días están contados.
Llegir Mujeres de l'Alma Mía és un recorregut molt personal en el que et sents com una part més de la vida d'Isabel Allende. Un gran regal pels seus lectors i lectores i una gran lliçó. Allende és un mirall per saber gaudir de la vida a qualsevol edat, per no fer renúncies i entregar-se a l'amor, la sexualitat i la vida.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
La crisi del coronavirus, la pobresa infantil, afectava un 31% dels menors a casa nostra. Ara s'estima que aquest percentatge podria haver augmentat en 4 punts, fins al 35%. Això vol dir gairebé mig milió de nens i nenes que no tenen els mínims per viure en dignitat. Són les conclusions que posa sobre la taula una entitat com Save the Children, un any després de la pandèmia i després també d'entrevistar a famílies com la de la Carmen.
Yo tengo que estar pagando un alquiler de 350 euros. Él le ha quedado de paro 215, yo cobro 430. Y con esa situación no podemos llegar a pagar agua, pagar luz. Cuatro niños chicos para comer, para vestir, para cosas de colegio, para todo. Antes están ellos. Yo si me puedo quedar sin comer, me quedo, pero mis hijos no. Esto es una ruina.
Antoni Pérez, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
És el director és el director de Save the Children a Catalunya. Ara sentíem un dels testimonis que vosaltres heu entrevistat a 200 famílies, de les quals ateneu habitualment per veure com estan després d'aquest any que estan nefast en tots els sentits, i us trobeu amb testimonis com el de la Carmen, no? Que podria ser un de tants, que podria representar a tantes altres famílies amb realitats realment complexes, de famílies que ara fa un any potser tampoc nedaven en l'abundància, però anaven fent la seva vida i podrien fer-la amb certa normalitat, però que 12 mesos després es troben en aquesta situació. És així? És aquesta la situació que us heu trobat quan heu anat parlant amb aquestes famílies, Antoni?
Doncs, malauradament, així és, no? El que hem volgut fer amb aquest informe ha estat mesurar la situació en la que viuen les famílies que atenem directament als nostres programes, no? Vam fer un primer informe just d'ara, quan va començar la pandèmia, un altre a l'estiu, i ara, un any després, hem documentat pues, que la situació ha empitjorat. Són 200 famílies que treballem directament amb elles aquí a Catalunya, fonamentalment de la ciutat de Barcelona, però aquest estudi s'ha replicat també arreu de l'Estat a més de 2.000 famílies, no? I hem dimensionat quatre aspectes fonamentals: el tema del benestar material, la salut emocional, l'educació i les relacions dintre de la família. I s'ha vingut parlant al llarg de tots aquests mesos, un any fallà, no? De la primera onada, segona onada, tercera onada, que han estat les onades de en termes de salut, no? Però el de que no s'ha parlat ha estat d'una onada invisible d'empobriment d'aquelles famílies més vulnerables, perquè això no és nou, no? Com tu has dit, les xifres d'abans de pandèmia, que són dades del 2019, eren ja esgarrifants, no? Tenir un 31% de pobresa infantil a Catalunya ens posa a la cua d'Europa. O sigui, només hi ha dos països que estan pitjor que nosaltres, són Bulgària i Romania. Vull dir, no són rànquings que es poden aguantar ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. I per això ja venim treballant molt fortament amb aquest tema, no? Vam fer una projecció també a l'últim semestre a l'últim trimestre de l'any passat, on fem una projecció i fem pujar aquesta xifra del 31% al 35%. I el que tu has dit també, més de 500.000 de nens i nenes en situació de pobresa, són unes xifres que no puguem, que ens avergonyeixen, no? com a societat i com a país.
Això vol dir, sentint els testimonis que heu entrevistat, no sé si molts d'aquests casos acaben quedant una mica com al marge de tot. Vull dir, ni estan potser en l'extrema pobresa per necessitar uns serveis socials o entitats d'ajuda de primera necessitat com un Càritas, però tampoc arriben aquests mínims per poder viure en dignitat. S'han quedat amb una mena de llim estrany aquestes famílies?
El que és cert i segur és que aquesta crisi que estem vivint ara mateix ha afectat també a sectors de classe mitjana o de classe mitjana baixa, però el que és cert i segur és que ha impactat sempre a més vulnerables. O sigui, el que ha passat és que ja estàvem fora, o sigui, han acabat pues, anant a les cues de la fam, com s'anomenem, etc. I la situació que tenia la població, que tenia una situació més precària, per exemple, en temes laborals, etc., ha acabat veient-se impactat. Per exemple, nosaltres, les famílies dels nostres programes que han estat entrevistades, han perdut la feina en un 21%. O sigui, 20,5% d'elles eren feina de forma completa, o sigui, l'han perdut ja definitivament, mentre que un 8,5% anant entrant o sortint d'aquesta temporalitat, però vull dir, això és un impacte directe, un 20%, 21% de les famílies que atenem ha perdut la feina, i això té unes conseqüències molt greus en el nivell d'ingressos que reben a casa seva, és clar, i això afecta pues, al que mengen, afecta directament al pagament del lloguer i de subministraments bàsics. Per exemple, 6 de cada 10 famílies que hem entrevistat, 6 no poden fer front al lloguer o a les despeses de subministrament bàsiques. I el que passa ara que pues, en aquesta recuperació també els arribarà tard, no? Arribarà primer a altres sectors de la societat que estan més encaminats, però a ells es continuarà arribant tard.
Antoni, centrem-nos amb els nens, que de fet és l'objectiu de la vostra entitat, Save the Children. Quin és l'impacte que té sobre aquests menors, sigui l'edat que sigui, una situació com la pandèmia, una situació com pares que no poden pagar les factures, com potser no tenir una xarxa de wifi a casa o un ordinador? Com impacta això sobre aquestes criatures?
Doncs impacta en privacions materials, no?, que són molt greus, no? Com estàvem dient, si no pots pagar els subministraments, pues no podràs tenir calefacció o no podràs tenir gas o electricitat, no? I això impacta pues, en el benestar i en la qualitat dels nens que tenen que fer deures o no tenen que fer deures o tenen que estar, etcètera, a casa seva, on a lo millor tampoc poden disposar d'un espai, no? Perquè aquesta casa amb la que viuen els pares pues, està compartida o viuen en una sola habitació tota la família, com ens trobat en moltíssims casos, o es pot afectar també directament al tema de l'alimentació, com venia dient, no? El consum de proteïnes, que és fonamental en nens nens entre 6 i 17 anys, com diu l'Organització Mundial de la Salut, i que ho tindrien que fer cada dos dies, pues els nens i les nenes que formen part d'aquests programes no poden fer-ho amb aquesta regularitat. Però a més, ha hagut un altre fenomen, que són el dels canvis negatius en la seva actitud, no? Tota aquesta por en la que hem estat visquent durant l'últim any, aquesta incertesa, etc., ha provocat, pues, ansietat, ha provocat pors, etc., amb els propis infants, no? I després la sèrie de limitacions de mobilitat i temes de seguretat ha provocat un altre fenomen també, que és el romandre a casa, no? I el 35% dels nens entrevistats i de les nenes no surten al carrer. Han entrat en un bucle de sedentarisme, no? Quan, per exemple, també la OMS diu que tenien que fer una hora d'exercici al dia i no surten de casa, no? Per les mesures i per l'impacte negatiu que estan tenint amb ells, no? També ho podem extrapolar al tema de l'educació. I és veritat que aquí a Catalunya sí que el 95% de les escoles han estat actives, però no ens oblidem que això ve des de setembre, no? Que abans han hagut com 6 mesos on els nens i les nenes havien estat tancats, no? Això ha enrederit moltíssim l'aprenentatge de les famílies més vulnerables. Això està constatat, no? I sí que és veritat que 26% d'ells reben reforç escolar suplementari. Nosaltres també fem aquest tipus, com a Save the Children, aquest tipus de reforç escolar i de lleure als infants, però no és suficient, no? Perquè els grups reduïts, etc., han limitat moltíssim les activitats. Però el que no s'ha fet és com equalitzar la situació dels nens que s'han quedat enraderits amb els que més o menys van seguint la normalitat, i les famílies es parlen, pues, de que no reben per exemple només reben els deures, però potser no reben un suport, unes consultes, unes trucades, no? I això amb una població que ja de per si és molt vulnerable, pues es deixa més enraderits. No oblidem una cosa: a Catalunya tenim un índex d'abandonament escolar altíssim, per sobre del 19%, i que està molt per sobre també, no molt, però està per sobre del de l'estat espanyol i per suposat pel de la Unió Europea.
No sé si amb totes aquestes dades sobre la taula teniu la sensació de que hi haurà una generació marcada per la Covid. Vull dir, un any a un nen de 5, 6, 7, 9 anys és molt de temps proporcionalment respecte a la seva vida. Diem un any i no sabem encara el que queda per davant. Segurament anirem a menys ja, però poden quedar encara molts mesos de pandèmia. Creieu que tot això acabarà marcant aquesta generació de nens i nenes?
Això és per suposat, no? N'hi ha xifres que nosaltres donem, però també d'altres organitzacions, que diuen que els nens i les nenes que creixen amb aquesta situació, en un 80% seran adults empobrits. Hem acabat normalitzant la pobresa infantil, com si no anés amb nosaltres. I és precisament un dels lastres més impactants a nivell social que tenim actualment, perquè els infants que no poden desenvolupar totes les seves oportunitats després tindran que rebre mesures de caràcter social, no donaran tot el que tenen que donar a nivell d'estudis, a nivell de feina, a nivell d'innovació, a nivell... és multidisciplinar, no? I sembla que aquestes xifres que venim arrastrant des de ja fa molts anys, això no és nou, ja dic, la crisi el que ha fet ha sigut evidenciar més aquests números, és que serem una societat amb una motxilla social enorme, i sembla que no vagi amb els polítics. No només Save the Children, o sigui, moltes d'altres organitzacions venim demanant que es faci una veritable inversió en infància. A Catalunya encara estem molt per sota del llindar d'inversió en protecció social. O sigui, Catalunya menys de l'1%, l'estat espanyol una mica per sobre, 1.3, i Europa gairebé el doble, no? Hem entrat en unes dinàmiques superperverses també, que formen part d'un discurs que el de l'extrema dreta, etc., que les famoses paguites, etc., i no és així. O sigui, a tots els països europeus més desenvolupats estan combatint no només el tema de la pobresa infantil, sinó també el tema de la monomarentalitat, perquè si la pobresa a Catalunya té cara d'infant, o sigui, ser mare sola a Catalunya encara empobrís. Vull dir, és com... hem acabat amb aquella dita, no?, de que los niños vienen con un pan debajo el brazo. Vull dir, al final, tenir fills aquí a Catalunya i a Espanya significa empobrir-se, no? I llavors el que té que tenir clar les administracions públiques és que només la inversió i la transferència directa de recursos en aquelles famílies que tenen fills a càrrec, o les mesures de conciliació laboral pel tema educatiu, o invertir en infància primerenca, etc. Això ens farà millor com a país.
D'aquí que demaneu, per exemple, aquesta ajuda específica per la criança, que podria ser un complement de la renda mínima, de l'ingrés mínim vital, vull dir, de tantes altres ajudes que existeixen, que potser encara no arriben tampoc com haurien d'arribar, però són propostes que estan sobre la taula per ajudar a totes aquestes famílies que realment ho estan passant molt, molt i molt malament. Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, interessantíssim l'estudi que heu fet, interessant i dramàtic alhora, i que espero que ajudi a obrir els ulls i a veure la realitat d'aquests milers de famílies que tenim a casa nostra. Moltíssimes gràcies, Antoni, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Fins la propera. Farem una pausa ara de 3 minutets, però tornem després per escoltar, per conversar una estona amb Miguel Ángel Gimeno. És el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Tenim moltes qüestions a preguntar-li vinculades a la pandèmia i no tan vinculades a la pandèmia. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa, l'actualitat de més a prop.
La xarxa de comunicació local.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
El 14 de març a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona sota la batuta de Salvador Brotons ens farà viatjar fins a Rússia amb tot un clàssic de Mussorgsky. Una nit a la muntanya pelada i la tardor de Glazunov.
Tornarem a la nostra terra amb l'estrena mundial de Joanot Martorell, de Jordi Moraleda, i l'obra Dues estampes simfòniques, de Joaquim Serra.
Venda d'entrades a auditori.cat.
De poetes.
Berta Rubio Faus, Rapsoda. Jo o ningú. De mi no en vinc. I abans de ser el que sóc, era cap cosa. Just un pressupost. Com tothom, vinc d'uns altres, enardits autòmats, que em van fer semblant a ells sota un decret adotzenat. Fatal. Si apenas sóc una imitació, mai no em podria creure especial, personal, singular, particular. Sóc ells. Són jo. Som indistints. Soc tots. Refuso, doncs, el nom que em van donar, pel qual ara tot just em reconec i em reconeixen. Vull fugir de mi i a l'hora d'ells, que em perdin i em perdré. No és que aleshores sigui algú a la fi, però aleshores seré, almenys, ningú. Jo o ningú. Pere Quart, dins l'obra poètica.
La xarxa.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Dos quarts de 10 del matí abordem la recta final de Notícies en xarxa enfocant en els últims anys en què la ciutadania ha anat perdent la sensació de que hi hagi corrupció al nostre país. Igualment, encara més de la meitat de la població, més de la meitat, creu que n'hi ha molta. I per corrupció podem entendre molts conceptes, fins i tot això que hem sabut en els últims mesos, les últimes setmanes, aprofitar-se d'una posició privilegiada per fer-se amb una cobdiciada vacuna contra la Covid. Avui parlem d'aquesta i d'altres qüestions amb el nostre convidat, el senyor Miguel Ángel Gimeno, i és director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Senyor Gimeno, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut. Gràcies per venir. Precisament aquestes últimes setmanes hem anat coneixent casos d'aquests de persones que han aprofitat la seva posició de poder per fer-se amb una vacuna que van molt buscades i per les quals hi ha un ordre establert de qui i com les han d'anar rebent. Quan es van anar sabent aquests casos, que van des d'unes infermeres que es van aprofitar de la seva posició per vacunar la seva família, fins a les infantes, d'acord? O sigui, la gradació pot ser molt àmplia. I per aquí al mig n'hi ha hagut de tot, militars, consellers, etcètera, etcètera. Vostè va ser molt contundent en el seu moment amb aquestes accions. No sé si vostè creu que allò va ser flor d'un estiu perquè era les primeres setmanes de la vacunació, creu que s'ha mantingut, ho han vetllat des de l'oficina antifrau?
Sí, 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 estem rebent, però és veritat, segurament va ser més flor en aquell moment o es fa més d'amagat ara. El fet és que nosaltres hem obert unes, en aquests moments crec que són 8 investigacions concretes a Catalunya. Clar, crec que cada investigació pot comprendre molts casos, com era algun cas d'aquí d'un centre sanitari o un hospital que s'havia vacunat a molta més gent de la que, bueno, a molta gent que no li correspondia, que no li corresponia, perquè, bueno, en fi, el quiosque pues, està en primera línia, però de la porta, no de línia d'enfermeta. Per dir-ho clar, és a dir, no hi ha... Jo crec que ara s'ha moderat, no sé si a l'efecte del rebuig social clar que hi havia en aquests moments. Nosaltres, jo ho vaig entendre, i l'oficina també, que havíem de fer, vam fer un comunicat, vam fer unes prevencions a tothom, i sobretot vam dir una cosa que jo crec que era més important fins i tot que sortia a posar el dit a l'ull de la qüestió. Era, facin vostès un protocol clar, referint-nos a les autoritats sanitàries, perquè a l'infermer o l'infermera que va a l'últim moment, que és el que vacuna, que és el que instrumentalitza, que administra la vacuna, ho tingui molt clar com ha d'actuar. Perquè no estava gens clar que molts dels casos fos amb mala fe, sinó també era perquè no sabien com s'havia d'actuar en la situació que sobrava una mica o que aquesta era la situació. Per tant, hi havia diferents possibilitats. Nosaltres el que sí dèiem és que facin un protocol. Nosaltres investigarem cada cas, i vostès també. Jo crec que Sanitat aquí va actuar en algun cas que va haver amb molt mala fe, és a dir, com va citar vostè, doncs, no sé, doncs, algun tipus de les infermeres que havien portat a la seva família i totes aquestes coses, va ser contundent també, i per tant, aquest és el que talla. No m'atreveixo a dir d'arrel, però bé, en fi, talla. Sí, sí, jo crec que en aquests moments això s'ha calmat. Té altres problemàtiques la vacunació, efectivament, no? Ara estem en un altre debat i segurament s'hauria d'aclarir, però aquest no és per un àmbit de corrupció.
També jo crec que cal posar cada cosa al seu lloc, perquè no és el mateix l'actitud o l'acció que puguin tenir unes infermeres en un ambulatori com l'actitud o l'acció d'un conseller d'un govern, com va sortir, o d'un el càrrec de l'exèrcit o de membres de la família reial. Vull dir, aquí l'acció potser cal posar-la cadascuna, ajustar-la a la seva justa mesura i valorar també l'impacte que té cada cosa. Com vostè deia, potser unes infermeres van amb tota la bona fe per aprofitar el culet que queda de la vacuna, però en canvi veiem altres persones que el que fan és aprofitar-se de la seva posició social, laboral o digui-li com vulgui.
Exacte, sí, efectivament. Jo ho vaig dir, aquí analitzem cada cas i quan s'ha de demanar responsabilitats, analitzant cada cas sabrem si les responsabilitats són moltes o poques, o ninguna. I una altra qüestió és que això no pot ser i per això necessitem un protocol clar. No com algun col·lectiu ha dit en un moment determinat, home, és que tenim un codi ètic, ja ho sé, però el codi ètic és molt més ampli. La persona que està allà amb una
Interpretable,
efectivament. Està com amb l'agulla i allà, en aquell moment ja de prendre una decisió en aquell moment, es pot trobar aquesta situació. I després hi ha perspectives, perquè no és el mateix que una persona que s'aprofita d'una situació que li ofereixen, que, bueno, podrà rebutjar-la, però és aquesta, d'aquella persona que la voluntat de l'altre, des de la seva posició de poder, la manipula. O l'amenaça, o, en fi, la manipulació pot ser, ho dic en el sentit ampli. No és el mateix que aquella persona que té una posició de poder que a la persona que vacuna li està forçant a que li posi la vacuna. Cada cas és cada cas, però com a pauta general tothom hem de complir, fem un protocol clar i que tothom sàpiga quina és la seva actuació. I contem una cosa: quan aquesta persona, aquest membre de sanitat que està administrant les vacunes, i dic administrant en tot el sentit ampli de la paraula, en tot el contingut de què significa això, no l'està administrant perquè la posa, també, sinó també perquè ella és dipositària d'un bé que l'Estat, l'administració pública, s'ha posat per tota la ciutadania amb un destí i un ordre determinat. I és responsable d'això, que sigui conscient de que en aquells moments és una persona que està complint una funció pública.
És sancionable o hauria de ser sancionable? O s'hauria d'amonestar, multar, castigar d'alguna manera aquestes actituds per l'exemplaritat, que dèiem, perquè depèn de qui t'ho digui o qui ho faci, òbviament la imatge que estàs donant de cara a la ciutadania és una que potser no és la que ens agrada.
El tema de la imatge que es dona a la ciutadania es dona perquè la persona que rep la vacuna o aquella que l'administra té una posició que queda molt extremadament contrària a la ètica ciutadana, a la ètica pública que han de tenir. Però una altra qüestió és si s'ha de sancionar amb una multa o amb algun tipus d'aquestes qüestions, perquè hi ha vegades que hi ha un aprofitament de situacions, però difícilment li podrem sancionar en aquell moment. Aquell que té diners avui per anar-se a Dubai i posar-se una vacuna a Dubai segurament no ha comès cap irregularitat legalment sancionable, però socialment no és acceptable.
Ha quedat claríssim, senyor Gimeno. Parlem d'altres situacions que es poden haver derivat de la pandèmia, i ara m'ho dirà vostè. Estem parlant de les vacunes explícitament, però també és cert que ara fa un any es va generar una situació absolutament atípica i ens vam trobar que ens faltaven materials, faltaven mascaretes, faltaven epis, faltaven moltíssimes coses. No sé si tot aquell procés, ara vist amb la distància i vostès des de l'oficina antifrau, s'han detectat procediments irregulars o compres de material que potser no s'han seguit els processos que hauria de ser des de les entitats públiques. Com va funcionar tots aquests mesos bojos en què tothom anava, boig per aconseguir determinat material que no n'hi havia al mercat?
Efectivament, el context amb el que ens trobàvem fa un any era un context de bogeria. Això s'ha d'entendre.
Era una emergència.
Era una emergència, sí, precisament per l'emergència, però no, era més que emergència, perquè era emergència que tenia pandèmica, és a dir, de tothom, de tot el món. Per tant, hi havia una emergència per la que no estàvem preparats, almenys nosaltres, crec que és generalitzable, però parlem del que ens afecta directament, és a dir, no teníem recursos, segurament moltes de les dels serveis que nosaltres necessitàvem, bueno, o dels instruments o de la roba de protecció que necessitàvem, les mascaretes o les, en fi, el que sigui, no en teníem suficients, no estàvem preparats per això i no tenien capacitat, i la capacitat estava fora, la capacitat de producció estava fora, però tot el món, en aquest cas, estava també demanant. Per tant, es barrejava moltes coses, es barrejava un àmbit de competència, diríem, legítim, però també es barrejava amb una veritable bogeria en què el salvese quien pueda a nivell d'estats. Aquest és el context, per tant, s'ha de ser lo suficientment, i per tant, hi havia possibilitats d'enganys. De fet, es van donar molts. Hi havia una pressió social tremenda perquè el responsable públic, el que està al comandament, els governs, en el sentit més ampli, s'aportessin aquestes mitjans, aquestes eines o aquestes que eren necessaris. I aquest és tot el context. En aquest context, què es pot fer? Es pot fer, primer, necessitem fer contractes molt ràpids, d'emergència, perquè hi ha una emergència, i això és cert. Ara bé, contractes d'emergència no serveixen per totes les coses que passen durant 4 mesos. Serveixen per als casos que són veritablement d'emergència. Es necessiten immediatament ja. Això ja existia. El contracte aquest ja existia abans, amb circumstàncies valoratives que s'havia aquí. La primera qüestió que jo voldria dir, segurament, directament, segur que s'ha abusat. Ho diem nosaltres, ho diu públicament també des de la intervenció general, és a dir, s'ha dit per moltes coses, s'ha abusat. Que s'ha abusat amb mala fe o s'ha abusat perquè no se'n sabia més és una altra qüestió. El que sí que nosaltres vam dir en aquell moment és que immediatament, amb aquestes dates és quan es produeix el decret d'alarma, i nosaltres a començaments d'abril, és a dir, 15 dies o 20 dies després, ja fem unes actuacions, fem un document, jo crec que molt sòlid, perquè ens l'han demanat de diversos països europeus i per debatre, i a nivell universitari també, amb nosaltres dèiem, cridaven l'atenció dels perills que hi havia. Perills que ens estaven avisant, Europol, l'OCDE, la pròpia Comissió Europea de cuidado que amb aquestes situacions tothom anem molt de pressa i segurament aquí hi ha especialistes, organitzacions criminals especialistes en aquestes coses. I després també hi ha molts errors. Els errors els podem perdonar amb aquesta situació, però cuidado que no sigui que ens estiguin aquí estafant, en definitiva. Què era el que hem trobat nosaltres? Que hi havia aprofitaments, evidentment. N'hi havia, i aquí hi havia, i n'hi ha hagut. Hi ha hagut abús, irregularitats per abús, diríem. Moltes sense mala fe, altres amb mala fe. I després hi ha hagut una possibilitat, això que deia que no es coneixia més. Home, nosaltres el que li vam dir a l'administració, en aquest cas a l'administració de Catalunya, estem d'acord que vostè, estic personalitzant, però m'entenen, no?, el llenguatge, ha d'actuar ràpidament. Però quan obrint l'ordinador i posar-se en una pàgina web el registre mercantil, pot saber si l'empresa que fa de mediadora és una empresa que fa 4 anys que no presenta els seus comptes i tal, home, no contracti directament o plantejo una mica abans. Hi ha coses de seguretat que no estem lliures. Vol dir, no podem prolongar el procés de contractació. Hem de minorar totes les garanties. Això ja ho va autoritzar la llei, el decret d'alarma ho feia, però tampoc es pot abusar. Això s'ha d'utilitzar pel que cal, no per unes altres coses. Això és el que vam dir nosaltres, primer. Però vam dir més coses, i aquestes encara estan vives avui. Nosaltres vam dir, i seria bo, fos bo, que hi hagués un mecanisme de control de tota la despesa que s'està fent. Bàsicament per saber si les polítiques públiques que s'estan portant a terme són efectives o no són efectives. Fixi que dic efectives o no efectives, no que siguin d'estafes o de malbaratament, no, si són, malbaratament sempre hi hauria si no són efectives, no? Però vull dir, si són efectives, si ens equivoquem o no ens equivoquem, i admetem que segur que ens hem equivocat moltes vegades tots. Per tant, això ha de ser dia a dia. I això ha de ser un mecanisme que no significava la creació de cap institució nova. Des del Parlament es podia coordinar perfectament i que, bueno, pues, la Intervenció General de la Generalitat amb el seu àmbit d'actuació, la Sindicatura amb el seu àmbit d'actuació, etcètera, etcètera. Tots en els seus àmbits d'actuació. Bueno, això no s'ha fet. Nosaltres vam fer una proposta en aquest sentit, això no s'ha fet. Però després hi ha una altra qüestió posterior. Quan s'acabi la pandèmia, caldria saber quan hem gastat. Quan hem gastat. Si hem gastat bé, però a més, quan. Perquè això ho pagarà tota la ciutadania. No es pensi que vindrà d'Europa. D'Europa vindrà el que vingui, però al final totes aquestes coses les paga la ciutadania. Les paguem tots amb els nostres impostos o tenim més recursos per alguna, en fi, per alguna dels serveis que necessitem. Això encara estem a temps i ara està una mica encadenat, no? Com si fossin aquí de, ara si venen recursos europeus hi haurà molts recursos i tenim una situació que té unes certes característiques, unes similituds amb el que passava l'altra vegada. Aquí no hi ha una bogeria de mercat, aquí el que hi haurà seran els recursos, però això vol dir que hi haurà moltes organitzacions que estan especialitzades, que on hi ha diners, ahir actuem nosaltres. I no pensem que una organització criminal és el traficant de drogues, o és senzillament l'atracador de bancs, o és aquests que fan aquest tipus de coses. També una organització criminal és el que prepara totes les qüestions per, al final, donar el pelotazo. Sí, així crec que amb això soc més expressiu, no? Per tant, compte, perquè nosaltres hem de saber, ens interessa saber, perquè els diners que se'n vagin per una altra via seran diners que no tindrem perquè la ciutadania pugui gaudir d'allò que en definitiva és la finalitat.
I vostè creu que sense aquest organisme de control que ara deia, que vostès ja van recomanar en el seu moment i que no s'ha acabat creant, pot acabar passant això? Si no hi ha algú que posi una mica d'ordre?
Nosaltres, home, a veure, jo parlava, nosaltres vam parlar de mecanisme de control perquè era una coordinació de tots els mecanismes de control. Em consta que la Intervenció General de la Generalitat està fent un informe sobre els contractes d'emergència i jo no vull anticipar perquè en tot cas ja ho diran ells, aunque sospito exactament per on aniran els trets. Però clar, jo no sé si un dels més de 900 ajuntaments que hi ha a Catalunya, que cada un d'ells farà, estarà passant aquests comptes o no estarà passant, o aquestes altres institucions que hi ha, o fins i tot no sé, empreses públiques que estan allà. Tot això convindria que fos coordinat. No ho dic perquè sigui una idea nostra exclusivament. Si es miren, jo ara no puc recordar les xifres, però l'huracà Katrina als Estats Units vam saber exactament quan s'havia gastat i quants diners s'havien desviat. Passat un temps, sí. Un dels informes millors que tenia, que nosaltres vam estar utilitzant, venia amb una altra epidèmia, en aquell cas no era pandèmia, però de l'èbola en països africans. El que efectivament allà es volia saber, sobretot perquè hi havia institucions supranacionals que estaven allà també aportant diners, volien saber en què es gastaven aquests diners i si eren efectives o no eren efectives, perquè si gastaven en una cosa que no era efectiva era com llançar els diners a les escombraries. Per tant, el control és important. Qualsevol actuació, i ara parlo amb caràcter general, qualsevol actuació que es vulgui fer, si no ets capaç de quantificar-la és que no la controles. Punt.
I vostè creu que es poden haver desviat diners amb totes aquestes gestions?
Desviat o perdut, que és el mateix al final, els efectes. Si, no ho sé, clar que no ho sé. Necessito saber-lo, o necessitem saber-lo, però no és que ho necessite saber l'oficina antifrau, ho necessita saber la ciutadania. Necessita saber que aquests diners, que després es tradueixen en esforços personals de cada dia, amb aquesta pujada d'impost, amb aquest servei, amb aquesta carretera que et van dir que la farien aquest any i s'endarrereix 10 anys, totes aquestes coses, es manca de finançació, que n'hi ha menys. I després, fins i tot, hi ha una altra qüestió que nosaltres també vam dir. Hi ha col·lectius que no són capaços ni d'organitzar-se per expressar quines són les seves necessitats, ni són capaços de definir a vegades que tenen unes necessitats que jurídic, en fi, humanament són acceptables. I això ho ha de suplir l'administració. Quan hi ha col·lectius que per raons culturals, per raons econòmiques, per les diferents raons que es donen, hauria de ser la pròpia administració que pensés que aquestes estan allà. És a dir, això és complicat, però senzill alhora. És complicat portar-lo a la pràctica, perquè s'han de comptar. Però per mi en el disseny no és especialment complexa. Nosaltres comparem amb altres països, quan parlem a les oficines, que ja semblen amb altres països, i ens donen la idea de, bueno, aquí tenim una oficina per saber si aquesta política d'integració de la immigració, estic posant un exemple que me'n recordo del Quebec, és efectiva o no és efectiva, perquè si gastem diners i després no és efectiva, pues hem de canviar la política. Això és una de les coses que jo volia dir.
Clar, vostè diu, no ho sé si hi ha diners que s'han desviat, barra, s'han perdut. Mm. Diu, clar, no ho sap, perquè empíricament, clar, si no hi ha una organització, si no hi ha ningú que ho controli, que posi tota la xifra sobre la taula i l'assumi, no, però vostè té molta experiència ja, i porta un temps davant de l'oficina antifrau. Què li diu al NAS?
Home, que segurament hi ha un percentatge que o s'ha utilitzat malament, o s'ha desviat, o realment ha estat una política que no ha funcionat i que, per tant, no, ningú ha estat pensant allà. Segur. Per què? Perquè passa sempre que hi ha un percentatge. El que passa és que si és un percentatge d'un 2%, segurament és assumible, i si és un percentatge del 25%, no és assumible. I això ho hem de saber. Ho hem de saber, si en cas, fins i tot per la propera, que arribarà. Que arribarà. Serà com aquesta o serà d'un altre tipus o serà econòmica, és igual, els efectes que parlo jo és igual.
Hi ha una gran opacitat també, per exemple, al voltant dels contractes contrets amb les empreses farmacèutiques sobre la compra d'aquestes vacunes que ens estan posant a tots plegats. Això és normal? És normal que no se sàpiga quant costa comprar totes aquestes vacunes?
A veure, em permet un mateix que els juristes també ho feien sempre. És habitual, normal, és a dir, conforme a la norma jurídica, no. Però és habitual. Passa moltes vegades? Clar que passa moltes vegades. Un dels problemes fonamentals, i nosaltres ho vam dir en les primeres recomanacions, va ser la transparència. Miri, sabem que no es poden seguir els protocols que permeten la garantia de que aquí no es desvien, que no, en fi, que es fan les coses amb el destí que han de tenir de veritat. Però la manera de suplir-lo és que la ciutadania sàpiga sempre què és el que està fent vostè. Per tant, vam recomanar fins i tot a tots, a totes les institucions, per què no fan, per què no fan una pestanya dins de la seva pàgina web que posi Covid-19. I allà posen vostès totes les actuacions que estan fent com a Covid-19. Que la ciutadania sàpiga si vostès ha gastat diners, ajuntament petit, institució més gran, què és el que està fent. No parlo de la sanitària, que aquesta és un altre aspecte, jo parlo de l'econòmica. A tot aquest tipus d'activitats que, com posa vostè, nosaltres hem fet això perquè era important, hem arreglat aquest carrer, i dius, home, per què ha arreglat aquest carrer? Diu, home, perquè es porta, és la sortida que té aquest poble per anar a l'hospital. No sé, estic posant, posi-ho. Després, si el contracte s'ha fet complint més, hi ha irregularitats de que l'urgència ha impedit, doncs es queden en irregularitats, no es queda en corrupció. La corrupció no és una irregularitat, la corrupció és la irregularitat que després dona lloc a que hi hagi aquest desviament, un benefici privat en perjudici del públic.
I això pot estar passant també?
Bueno, segur que hi ha un percentatge que passa, sí, això segur, perquè bueno, de tant en tant van sortint coses i hi ha contractes que dius, i aquest contracte perquè es va fer d'aquesta manera i no es va fer de l'altra, i hi ha vegades que és un problema simplement de transparència i altres vegades no. I en el cas de les a nivell internacional, pues, ha passat també, posant aquí contractes amb clàusules de confidencialitat que no sé per què s'han de posar, i que a més, almenys per les notícies que tenim, notícies les de mitjans de comunicació, perquè no, en fi, jo no tinc una font especial en aquest sentit, està produint-se a nivell europeu. que és que juguin amb nosaltres, diguem, amb tots els europeus, és a dir, no puc produir, ja ho sabies que no pots produir un més del que hi ha. Per tant, no ho contractis. I després, pues totes aquestes coses, diuen a quin preu, són
això s'hauria de saber.
Clar que s'hauria de saber.
Quan ens està costant cada vacuna?
Clar que s'hauria de saber.
No sabem quines tarifes han posat aquestes empreses farmacèutiques amb un bé tan preuat com és una vacuna en plena pandèmia.
Efectivament, i perquè o amb uns aquest preu i amb uns altres aquest preu, però això és habitual, eh? Això és habitual.
No vol dir que sigui bo ni que sigui èticament...
Clar, jo distingeixo entre norma i habitualitat. Passa moltes vegades, sí. És conforme a alguna norma? No. És contrari, diguem, a les normes. La norma de transparència obligaria que tothom sapigués exactament què és el que hi ha. I després el mercat pot donar... En fi, no, segurament el preu de la vacuna el primer dia és un i quan han passat 3 anys és un altre. Té sentit econòmic això, però a altres vegades s'ha aprofitat la situació.
Han claudicat les administracions, els governs, davant d'aquestes empreses que són, a més, molt poderoses?
Segurament, i ho dic amb certa cautela, però segurament sí. Però, clar, nosaltres les estem apretant, a totes les autoritats. Saber quina autoritat diu, no la compro perquè és molt cara. Plantegim aquesta pregunta. Siguem honestos amb nosaltres mateixos, també. Siguem honestos.
Per tant, tot s'hi val una miqueta en situació d'emergència. I tornem una mica al que dèiem al principi, eh? Tot s'hi val.
Clar, tot s'hi val, però tot s'hi val, controlem, hi ha límits, eh? Hi ha límits que no podem superar, que no podem superar. Jo puc entendre que la mascareta el primer dia que anaves tu a la farmàcia, bueno, no n'hi havia, però quan hi havia, hi ha un preu absolutament desorbitat. S'explica, s'explica. No digui que està justificat, però s'explica. Ara, que després tu que les has de comprar com a poder públic que es dedica a la... que contracta perquè el portin, no siguis capaç, o aquesta pujada de preu té un destí i tu toleres que aquest destí sigui una part sigui desviada, pues això ja no. Això ja és el que nosaltres diem que no.
Senyor Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, se'ns ha esgotat el temps.
Què diu?
I tant. Miri, encara tinc 3 pàgines aquí de preguntes, per tant...
Per mi, però
li diria que tornés un altre dia, serà difícil, però podria tornar un altre dia i podríem seguir parlant de moltes altres qüestions. Ha estat un plaer parlar amb vostè avui, de veritat.
Però igual,
que vagi, molt bé, fins la propera ocasió.
Molt bé, gràcies.
Un molt bon dia.
Gràcies.
I tornem demà, això sí, a partir de les 7 del matí, amb més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon dijous.